Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
No va gaire bé aquest micro, Josep. El Josep m'ha canviat.
Un micro una mica desconnectat, no?
Sí, sí. Com dèiem, molt bona nit i benvinguts més un dilluns més a l'Anem a la muntanya. Avui, atenció, últim programa ja del mes d'abril. Ja anem encarant una mica al final de temporada. Que, per cert, passen de pressa, les temporades. I ja acabem aquesta 2014-2015. Però, de moment, encara estem aquí. Acompanyeu-vos fins a les 11 de la nit. Us posarem al corrent de totes les novetats i activitats relacionades amb el món de la muntanya. I pendents, com no, d'aquest incident que hi ha hagut a l'Himàlaia, no? Que vaig veure la Núria Piques per la televisió.
Sí. Jo fa un any just que estava allà.
Per aquella zona?
Amb el Parés.
I tots aquells monuments que hi havia ja estan tots a terra.
Sí,
ja.
Sí.
Sí, sí, vull dir que...
La plaça aquella tan maca i tot allò, el casc antic, tot és a terra.
Sí, sí.
És horrible.
No, realment ha sigut...
Et trobes allà amb una circumstància així i ha de ser alguna cosa així.
Hi va haver un alpinista que va gravar una
sí,
llau,
Sí.
S'ho van d'un vell i tot, i càmera
sí,
i tot.
Sí.
Tu que has estat allà, Joan, diuen que el Katmandú està al mig d'una vall, no?
Fa una mica com una olla, no? I està al fons.
I que estan en el terra no és molt
terror,
fort. Diuen que sí,
terror,
diuen que és molt...
Bueno,
jo és el que he sentit,
Un terra vermell, però... Sí, però vaja, vull dir... No, el que passa és que hi ha molta... L'última vegada aquesta que vam estar, una pol·lució collonant, una cosa terrible dels fums i de la respiració,
queda,
la gent amb mascaretes...
Queda ensotelat, allò.
Clar, queda una mica... Sí. Si hi ha una mica d'inversió tèrmica, es queda tot allà, no es belluga, saps? I bueno, és terrible respirar allò.
Sí, avui han ensenyat una foto aèria, i el 70% d'edificis tots són a terra,
Sí, sí, no, no. Ara han dit que els morts han augmentat molt i clar... I quan,
augmentaran molt, arribaran a 10.000.
I quan baixin...
Ara n'hi ha 3.000, arribaran a 10.000.
A més, hi ha moltes zones que encara no han arribat els equips de rescat ni bé, i clar...
És que, aviam, normalment hi ha esllavissades i hi ha moltes pistes doncs, que queden tallades. Això passa de tant en tant. No. Doncs imagina't, amb un terratrèmol així, les esllavissades que hi ha hagut.
És que tot l'Himalaya ha tremolat, imagina't el que ha passat. I hi ha, em sembla que 125 espanyols que no saben tastant, però multiplica això per tots la gent que hi deu haver allà, no? Escaladors i...
Gent repartida per les valls aquelles, zones de trekkings i així, doncs n'hi ha d'haver moltíssima. O sigui que, i tots aquests segur que de moment encara no saben res. Com no tinguin telèfons aquests que van satèl·lit i així, com la Núria Piques que va parlar no fa gaire dies.
Sí.
I dir que, però si no és així, ja m'explicaràs.
Bueno, esperem que hagin sobreviscut el màxim és impossible.
Allà hi havia el Jordi Coromines, que esperava el Jordi Toses i el Kilian Jornet per fer no sé què que tenien que fer allà i no es troben.
No es troben.
No es troben, no saben si el Jordi Coromines és viu o és mort, o no saben res d'ell.
Bueno, ostres. I la Núria Piques anava a fer un Macalo, em sembla que va fer un Macalo, però...
Sí, estava al camp base del Macalo, 5.000 i pico de metres.
Però ara estan parats, no saben si marxar... No.
Ara, per mi, el prudent és que...
Que marxin el més aviat possible.
Bueno, o esperar almenys 3 o 4 dies, perquè normalment hi ha rèpliques i coses així, però després suposo que es anirà calmant i ja no... I llavors ja tens assegurat almenys potser 10 anys o 15 que no passi res, no? Vull dir, quan peta un avió, doncs, bueno, per estadístiques...
Sí,
doncs,
pot volar fent uns quants dies. Però bueno, esperem que doncs això, que les desgràcies siguin el menys possible, tot dintre de desgràcia, perquè és un fet molt, molt, molt important, que hi hagi les menys víctimes possibles. I bueno, i des d'aquí la informació aquesta, no tenim nosaltres de la informació de la gent que estan allà. I res més, i anem pel programa d'avui. Com sempre, totes les accions habituals. També tenim el Parés, Ramon Puig, que ens parlant de l'Amir, i el Parés ja ens farà un avançament del programa de maig, oi? D'aquí una estoneta. Però, com sempre, primer... I qui entrevistem avui, Miquel?
Avui entrevistem en Joan Escalé.
El Joan Escalé, d'aquí una estoneta. El telefonarem per telèfon. El telefonarem d'aquí una estoneta. I comencem amb l'editorial, oi, Toni? Quina...
Sí. Avui parlarem del Dia de la Terra, que va ser dissabte. En motiu del Dia de la Terra fan una fira importantíssima al Parc de la Ciutadella cada any. Jo he anat algunes vegades, és molt maca. Ahir, com que estava jo molt, molt encostipat i molt fumut, hi va anar la meva dona sola i diu que va ser molt maco. És una fira de productes naturals que tothom els ven, no, només els pots vendre si els fas tu. O sigui, no pots anar al Born ni a comprar tomàquets i vendre'ls allà. T'ho has de fer tu. És una... És una fira de productes artesans, naturals, ecològics. Uh-huh. I també hi ha associacions d'aquests de protecció dels animals, uh-huh, dels gossos abandonats, dels gats. Uh-huh. Hi ha tot això.
Molt bé.
Entitats per la pau i tot això. Parlarem una mica d'aquest tema.
Molt bé, doncs parlarem d'aquest tema amb el Toni d'aquí un moment. Abans la música... Bona nit, Josep, des de la Peixera.
Molt bona nit a tothom.
La música editorial, sisplau.
Bé, avui tenia una editorial una mica llarga i com que es veu que hi ha moltes coses, faré només la part final. La part final era un compromís verd que la gent poden adoptar o no, però que va ser publicat amb motiu del Dia de la Terra de dissabte passat. I diu així, el compromís verd. Perquè avui el nostre planeta s'enfronta a greus crisis ecològiques, com ara l'escalfament global, l'enverinament radioactiu dels sistemes naturals, la devastació dels boscos humits, tropicals i temperats, el ràpid increment de la població i de la pol·lució en l'aire, en l'aigua, en els terrenys. Perquè el futur del planeta depèn tant del compromís de cada país o nació com del de cada persona. Per tant, nosaltres ens comprometem a aportar la nostra contribució per evitar la continuada degradació dels ecosistemes del planeta, fent que la nostra preocupació pels sistemes naturals, culturals i socials impregnin les nostres formes d'actuar. Per tant, ens comprometem a fer el màxim per reciclar, estalviar l'aigua, conservar l'energia i fer servir fonts renovables, emprar mitjans de transport eficients i públics i mirar d'adoptar un estil de vida com si cada dia fos el dia de la Terra. Comprar. Ens comprometem a fer el màxim a l'hora de comprar i utilitzar productes el menys danyosos possibles pels sistemes naturals i el seu entorn. A més, tractarem sempre que puguem amb aquelles corporacions que promoguin una responsabilització ecològica global. A l'hora de votar, ens comprometem a votar i donar suport a aquelles candidats-candidates que demostrin una permanent preocupació per l'entorn. I donarem suport, ens comprometem a donar suport a l'aprovació d'aquelles iniciatives que proposin lleis locals, nacionals o tractats internacionals que tinguin per finalitat la protecció de l'entorn. Fem una petita pausa i continuem. Per portar a terme aquestes aspiracions hem de prendre la decisió de viure amb un sentit de la responsabilitat universal i identificar-nos amb la comunitat terrestre global, així com amb les comunitats locals. Som alhora ciutadans de diferents nacions i d'un sol món, en el qual els àmbits local i global estan estretament vinculats. Tots compartim la responsabilitat pel benestar present i futur de la família humana i del món vivent en tota la seva amplitud. L'esperit de solidaritat humana i d'afinitat amb tota vida s'enforteix quan vivim amb reverència al misteri del ser, amb gratitud al do de la vida i amb humilitat al lloc que ocupa l'ésser humà en la natura. Necessitem urgentment una visió compartida dels valors bàsics que donin un fonament ètic a la comunitat mundial emergent. Per tant, junts, tots junts i amb esperança, afirmem els principis per un sistema de vida sostenible com a fonament comú amb el qual s'haurà de guiar i valorar la conducta de les persones, les organitzacions, les empreses, els governs i les institucions transnacionals. I això és tot. Fem una pausa musical i direm alguns refranys del mes d'abril que estem a punt d'acabar. Hi ha un que diu, abril, abrilet, al migdia calor i al vespre fots de fred. Abril finit, al camp florit. Hi ha un altre que diu, abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. Un altre que tots ja sabem, que diu, per l'abril cada gota val per mil. Fa referència a la importància que té que plogui al mes d'abril. I una, pensant en Sant Jordi, que diu, la rosa d'abril és de les flors la més gentil. I això és tot, amigues i amics. Fins dilluns que ve. Us ha parlat Toni Verdaguer. Adéu-siau.
Molt bé, després l'editorial del Toni, que s'ha anat a escoltar-nos des de casa seva. Ja tenim el Ramon Puig en el programa, el director del Centre Excursionista. Ramon, bona nit. Ben tornat al teu programa, amb la teva gent.
Encantat.
Com estàs? Tot bé?
Bé, bé, bé.
Ens vens a fer un resum de l'Amir que vam tenir ahir?
Sí, aquesta tarda ho parlàvem al Parés, deia anirem a xerrar de l'Amir i estàvem fent números, la classificació i tot. I que si m'ho passa, si no m'ho passa, dic, mira, que avui m'ho puc combinar, dic, si vols vinc i ho comentem allà mateix.
Perfecte.
I aquí estem. Doncs, bé, jo de fet comentar molt de l'Amir tampoc puc, perquè ahir no hi vaig poder ser.
Vas arribar una mica tard.
Vaig arribar a la una i pico, ja havia arribat la majoria d'equips. Però sí que aquesta tarda hem fet el resultat de la classificació. Van sortir 32 equips, n'hi van haver un o dos que no van poder venir a última hora. I bé, doncs, el resultat és que els primers són una parella de nenes, de la Berta Sánchez i Liana Pinto, amb 36 punts, que són de Mata de Pere. Vull que molt, no s'havien el recorregut per res.
Comença a ser internacional, això.
Sí. Sí.
Hi havia un altre equip de Mata de Pere.
Sí,
també.
Hi havia dos equips de Mata de Pere.
Molt bé.
I doncs aquestes dues són les que han guanyat. Els segons han sigut el Jaume Ruiz i el Ruiz de la Torre i el Biel García, amb 42 punts. I els tercers, el Marc Montero i el Pol Delgado, amb 51. Val. I també, com a anècdota, en quarta i cinquena posició són la Clara Valls i la Bruna Pineda, i la Jana Valls i la Berta Pineda, que l'any passat van fer primeres i segones, respectivament. Vull dir que han anat
a
tocar podi.
Sí, sí, han anat allò afinant. Han anat afinant, però n'hi ha hagut algú que ha afinat una mica
exacte,
més.
Exacte,
no?
Vull dir, molt, molt bons resultats. Hem quedat parats. I bé, va fer un bon dia, va aguantar, que al principi no
sí, a primera hora no ho semblava.
Sí, a primera hora hi va haver algun moment que fins i tot la boira semblava que deixava alguna cosa
molt, tot, tapava. Molt pixanera, eh? I, bueno, això, el recorregut va ser prou, va estar prou bé per tothom i
no sé, en aquest any potser ha sigut dels llargs, de recorreguts, o què?
No, van sortir 9 quilòmetres i mig, tampoc. Tampoc va ser excessiu.
Mm-hmm. Els equips han pujat després l'any passat, han baixat...
Els mateixos.
Els mateixos 32.
32 equips.
32, sí, sí.
Sí, sí, vam clavar.
El que sempre guanyen és les nenes, tu. Perquè les nenes en van participar 34 i 27 nens, tu. Vull dir que l'any passat ja també. Vull dir que les fèmines...
Bueno, perquè els nens se'n van a darrere la pilota i aquí no en portem de pilota. És un dels hàndicaps que hi ha, crec jo. I bé, per part de l'Amir, en un principi, això és, no sé si el Josep té alguna dada més així estadística.
Bueno, jo he fet estadístiques per d'allò, per edat, saps? Per exemple, de 6 anys, que són els més petits, n'hi havia 4, de 7, 10, de 2, de 8, 12, de 9, 11, de 10, 8, de 11, 6, de 12, 9, de 13 no n'hi havia cap, i llavors de 14, 1... I un de 40, que hi havia el pare que...
Sí, hi havia un pare que va acompanyar
que
una nena.
Nens, saps? I llavors, de Sant Feliu, ja almenys la majoria, 42, ai, 52. Aquests 4 de Mata de Pere. N'hi havia 3 de Vigues, 2 de Castellterçol, 2 de Barcelona, i llavors entre Gallifa, Sant Quirze i Plau, un de cada puesto. Vull dir que no és tot de Sant Feliu, sinó que
anem ampliant,
anem ampliant el territori.
Pot venir qui vulgui.
N'hi havia de Gallifa també, oi?
Sí. Gallifa, Sant Quirze i Plau, n'hi havia un de cada
poble. No, dos, de Gallifa dos.
Dos, podria ser.
Sí, dos germans. Dos germans bessons, o sigui que...
Sí, no, sí. Molt bé, molt bé. Bueno,
van estar tots, amb el recorregut, tots contents, la gent sí, contenta, van quedar, sí.
Sí.
Alguna mare, vaig sentir que s'havia mullat els peus, però passava dos cops la riera, vull que... Ja. Només es va queixar una mare.
Es va queixar, però potser era una mica culpa d'ella, no? Més aviat, perquè...
Bé, del nen que es va mullar. Si
molta aigua no baixa, no?
Del nen que es va mullar.
Falta de pràctica.
Sí. No, i també una altra cosa important de destacar és que el Cisco Sogalés i jo mateix, que diguem som els principals culpables d'aquesta prova, aquest any no hi vam ser, i va funcionar com si haguéssim sigut. Vull dir que la cosa va molt bé perquè està sortint un relleu natural, mm-hmm. I és important això també tenir en compte. hi ha el Pepe Ruiz i la Georgina Peguera, que són els que estan agafant una mica el timó i va anar perfecte. I el Lluís Llopis, que hi ha sigut 15 edicions, doncs, i continua sent, que també és un cas paradigmàtic perquè no té criatures, no està implicat ja a l'entitat, però aquí sempre, pam, el truques i està allà.
I la zona de jocs, on te la vau fer aquesta vegada?
Aquest any es va fer a la Creu de Terme, aquí dalt a l'Era Nova, perquè no hi havia opció. Es pujava tot el GR i era un punt molt... No vam trobar un lloc suficient bo per fer-ho, i es va fer ja arribant aquí al poble.
I que ja ho feien els macalos, també?
Sí, sí, sí. No sé ben bé què van fer, però bueno, els nanos s'ho van passar bé. I també hi ha un altre punt, que ara veig unes marques que hem fet aquí, hi ha hagut quatre equips que no han quedat desqualificats, però sí han penalitzat. Hi va haver un control que no el van passar. Perquè va ser a l'arribar al poble... Vam forçar una mica el recorregut per comptes de seguir un sentit natural de tirar avall en el carrer Llorenç Artigues, els fèiem tirar amunt i ja comptàvem que podia passar això i va passar.
I
van haver quatre equips que deurien anar xerrant i van arribar a la plaça sense seguir les marques, però era previsible que passés i per tant va passar.
Clar, potser realment és més fàcil perdre's al poble que no pas a la muntanya. Potser,
sí,
no? Perquè a la muntanya sí que et fixes més amb les cintes,
sí.
Però al poble dius, bueno, sí, cap allà es va a la plaça, no?
Sí. Ja arriba.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Ramon, per aquests apunts sobre Amir.
A vosaltres per convidar-me.
Ens trobem ben aviat. I ara que tenim el Parés aquí...
Aprofitem perquè ja
el programa de mes de maig està a punt de sortir.
Ja entrem aquest mes, o més el divendres, ja entrem el dia 1, el dia 2 anem a Montserrat, suposo que el mes passat ja es va fer propaganda, i avui, que és la Mare de Montserrat, felicitar a tots els montsers que hi ha escampades per aquí. Vull dir que de vores se sortirà a les 5 del matí, mitja hora abans farem la inscripció, els que tinguin llicència aquest res, i si no farem una temporal, doncs com sempre, i tothom que s'espavili, perquè tota la càrrega s'ha de portar sobre la motxilla, que és com el que seguia abans, saps? Són els principis. Llavors, què ve més? El dia 8, el tanto que el dia 8 hi ha un audiovisual molt bon d'en David Fuster i el Ramon Maeso, que aquests tios són uns cracs, tu, perquè uns fan el salt base, escaladen sense corda, estan a l'associació de canliniers, i a més de parapents i coses d'aquestes, veureu, una passada. Vull dir que a les 8, tothom al local del centre. El dia 10, que és el diumenge següent, anirem a Puigcastellà. Sabeu on està Puigcastellà? Si no ho sabeu, a les 8 del matí us esperem a la plaça i sortirem. El dia 17, amb motiu de que nosaltres ens trobem cada mes a la vegueria, tots els centres excursionistes, el Club Montanyenc de Mollet van dir: ostres, aquests de Sant Feliu no ens venen mai a la nostra caminada. El dia 17 anirem que fan la 19a caminada per muntanya a la Serra de Marina, al Club Montanyenc de Mollet. Vull dir que hi haurà més informació al programa entrant al web d'ells, de la manera que un es pot inscriure's i coses d'aquestes, no? Llavors, el dia 25 anirem a Sant Julià, una matinal, a les 8 del matí, com sempre, i per últim, el dia 31 farem la 7a etapa del GR1, juntament amb els CEMO, amb els de Caldes. I de moment res més, vull dir que si hi ha alguna cosa ja sortirà la classificació de l'Amir i coses aquestes, com sempre, en el programa.
Molt bé, recordem sobretot el dia 2.
El dia 2, Montserrat, perquè
ja
hi som, eh?
Ja hi som, no tenim programa abans d'aquest dia.
És dissabte, això mateix.
I el dissabte ja el tindreu, però bueno. Molt bé, moltíssimes gràcies, Ramon, moltíssimes gràcies. Pres, ens trobem molt aviat. Passem ràpidament al Coll del Dimecres. On anem, Josep, avui?
Anirem a Camp de Bànol.
Ostres, preciós.
Amb una zona molt maca, que hi ha 7 salts d'aigua. Amb unes raconades molt impressionants.
Molt bé, ens anem cap allà amb el Coll del Dimecres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
de Bànol i s'anomena els Set Salts. És un circuit per la ribera de Vall d'Estiula, passant per Sant Feliu d'Estiula, el Collet d'Auró i la Serra d'Estiula. Diu així: la natura és sorprenent, però de vegades es supera. En aquesta ruta la dita es compleix i en més d'una ocasió ens deixa bocabadats. Es tracta d'un itinerari del torrent de la Cabana, molt a prop de la localitat de Can de Bànol. Visitant els seus gors, amb els gors de la Cabana, petits salts que té el riu i que formen precioses bases d'aigua transparents en un entorn impressionant. Sortim del centre del poble, passada la via del tren, ja trobem un cartell indicador del circuit d'Estiula. És un PR marcat en verd i blanc, que seguim sempre força paral·lels a la carretera fins a la Font del Querol. A la Font del Querol hi ha unes taules i fogons per fer-hi berenades, encara que l'hivern és un lloc molt fred. En sortim seguint un corriol que va pujant dretament i que ens entra al bosc. Arribem al Gorg de la Cabana. És un vell gorg, el primer d'una sèrie de set, amb caiguda d'aigua escalonada. Al fer fred, l'aigua es gela i produeix caramells espectaculars. Després d'aquest gorg, retrobem els senyals del PR, que ja no ens abandonaran fins al final. Continuem amunt, mentre anem gaudint dels altres salts d'aigua i de les basses que es formen als seus peus. Per ordre, passem als gors de la Tosca, de l'Olla, de la Balma, del Forat, el Petit Colomer i el Gran Colomer. Poc abans del Petit Colomer fem una parada per esmorzar, ja que en aquest punt el sol ens donava escalfament. Passat l'últim gorg, que es troba a 893 metres d'altitud, deixem el recorregut dels gors de la Cabana i continuem amunt, sense passar el torrent i seguint les marques verdes i blanques del PR, ja ens ha atrapat abans, que ja ens ha atrapat abans i que ens condueix fins a Sant Feliu d'Estiula. Aquesta antiga parròquia està situada en una plana i envoltada de camps herbats. El primer edifici del segle XI es transformà del tot el 1731. Al costat hi ha l'antiga rectoria, condicionada com a casa de trobades de la parròquia de Can de Bànol. Alguns membres de la colla varen pujar al campanar i van fer un petit concert de campana molt desordenat. Continuem per sota la rectoria, al sud, passem la ribera d'Estiula i pugem al Collet de l'Auró. El Collet de l'Auró, o d'Auró, s'obre a la ribera dels Bufetals. Al davant, enmig dels camps, hi ha la masia que dona nom al paratge. Continuem per la part est i seguim per una pista. A partir d'aquí anem gairebé sempre per la carena i força a prop, a vora de vistes tan cap a la dreta de la ribera dels Bufalats com per l'esquerra de la ribera d'Estiula i més enllà els Pirineus nevats. Excepte petites ondulacions, el camí és gairebé planer. Al final, al costat del monumental roure del Serrat d'Estiula, que ja el vàrem trobar abatut a terra, el camí baixa fort per la Obaga, fins que retorna a retrobar una pista que ens mena cap a Can de Bànol, final d'aquest recorregut. Ha estat un recorregut, doncs, de 18 quilòmetres, 950 metres.
18.000 metres. No? Més o menys. Sí.
Ja un temps de caminar de 5 hores 37, un temps total de 6 hores 36 i un ascens acumulat de 501 metres. Han participat en aquesta sortida 9 membres de la colla del dimecres: en Joan Font, en Miquel Serra, en Ferran Etxeverria, en Josep Valls, en Lluís Vilà, en Josep Quadres, en Agustí Vila, la Teresa Flaquer i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
l'entrevista de la setmana.
És el moment d'entrevista centrada al programa d'avui. Avui tenim Joan Escalé i, com sempre, el Miquel Bet ens farà una petita introducció de la persona que entrevistem avui.
Hola,
Miquel, bona nit. Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, avui entrevistem en Joan Escalé, alpinista des de que era un marrec i que ha sigut una de les seves grans passions de la vida. Diu que una de les activitats més plaents ha sigut transmetre la passió per la muntanya als seus alumnes, ja que en Joan és germà i professor de la Salle. Ha sigut cap en diversos agrupaments d'escoltes, però també n'ha fundat com són el de Tarragona i el de Sant Celoni. En Joan ha fet tots els 3.000 del nostre Pirineu, un total de 213. Imagineu si ha fet cims que l'any 2006 celebrava el pic número 1.000. Però no tot acaba al Pirineu, ja que de tant en tant els Alps, tant els Alps com l'Atlas, és on ha anat a fer una cinquantena de 4.000. Però per en Joan no tot és pujar i baixar un cim. També ha fet llargues travesses com el GR11 en 28 dies, el GR20 a Còrsega i el Camí de Sant Jaume en 25. A més, també el GR7 de Penyalosa a Andorra i un llarg etcètera. Bé, fins ara el seu model d'excursionisme ha sigut clàssic, però darrerament s'ha aficionat a les curses de muntanya. En Joan ens podria explicar moltes coses de la seva trajectòria, però avui l'entrevistarem principalment per la gran travessa dels Pirineus per la divisòria d'aigües. Així doncs, comencem l'entrevista. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Com he comentat a la introducció, vas començar de molt petit. Quina edat tenies?
Doncs no ho sé. No ho sé quina edat tenia. No molt petit, però... Però vaja, no ho sé, suposo que 12 anys, una coseta així.
Joan, no pot ser això de que no te n'en recordis.
Home, me'n recordo... tinc records clars d'algunes sortides, però d'altres ja em queden com a dintre de... Bueno, en la memòria, no? Vull dir que no sé exactament, Home, jo recordo ja sortides a la Serra de Bellmunt, cap allà, que jo tenia 12 anys, als 72, però vaja, suposo que abans havia fet cosetes i no recordo, no tinc cap fotografia ni cap record així molt concret, sí.
I qui t'hi portaven els teus inicis?
Bueno, com a moltes poblacions, a vegades la parròquia doncs havia sigut el focus doncs de fer campaments, d'agrupaments, de grups d'esplai, i nosaltres estàvem... L'activitat de muntanya estava, diríem, aixoplugada a la parròquia de Navarcles.
Mm-hmm. I recordes la primera excursió que fessis amb algun grup d'aquests?
Bufa. recordo els primers campaments. Però la primera excursió no recordo exactament quina deuria ser.
El primer cim que vas fer, que per tu representés alguna cosa.
El primer cim em sembla que deu ser el Santuari de la Mare de Déu de Bellmunt,
això de que,
a Osona.
Joan, això de que em sembla, no pot ser, eh?
Home, escolta, que ha plogut molt des d'aleshores,
No, home, no, però escolta'm, hi ha coses que no es perden, per això. I més quan fas un primer cim, aquella llota no recordes,
Ja.
No pot ser això.
Bé, jo crec que és aquest, No crec que m'equivoqui.
I com hem comentat, has fet molts 3.000. D'aquests, si no, que recordaràs el primer?
Home, doncs, sembla...
L'últim.
Em sembla que no se'n recorda.
Vaig fer l'error, o... El que és bastant comú, que se sol començar pels més grossos. I després vas fent d'altres, no?
I quin és el més gros, Joan? Quin és el més gros?
La Neto. Jo crec que vaig començar amb la Neto, eh?
Més mal que te'n recordes.
Sí, sí, sí. Bueno, és que clar, hi ha cims que... Jo què sé, la pica l'he fet potser, bueno, potser 24 vegades. La Neto l'he fet uns 10 o 12 cops. Llavors, a vegades barreges. Has d'ordenar les fotos per dir, ah, sí, aquesta és la primera vegada. Aquest... Perquè a vegades, doncs, els records se solapen uns sobre els altres i desdibuixen una mica les coses que has fet. Quan n'has fet poques, a vegades és més fàcil de recordar. Quan vas fent coses i no pares, doncs a vegades és més difícil.
Vols dir?
Joan,
digue'm.
De tots els cims que has fet, amb quina et quedaries?
Si no se n'en recorda, com pots que t'ho digui? Oi, Joan?
Oh, no ho sé, no és fàcil de dir... Perquè cada cim és diferent i un és bonic per una cosa, l'altre és bonic per una altra. A vegades són circumstàncies de, bueno, de climatologia o de... N'hi ha molts i diversos. No ho sé, se'm fa difícil. A veure, els clàssics, està clar. la pica d'estats... és un cim, doncs, que m'agrada tornar-hi. El Pedrafort, que és un dels altres que s'hi ha d'anar tornant. Però a vegades hi ha cims secundaris que no tenen una alçada gens rellevant, com a, jo què sé, el Santuari de la Mare de Cabrera, o el Puigcalm, que són cims modestos, però per contra, doncs, tenen un paisatge a l'entorn, doncs, que és fantàstic i que t'agafen igual, eh? T'agafen igual. És a dir, que et tornen a cridar per tornar-los a fer quan fa un temps que ja, doncs, desdibuixa una mica el record i sembla, doncs, que sempre tenen el reclam preparat per tornar-te a fer sortir aquella espurna de dir, ep, fa temps que no en vens a veure, no?
Uh-huh. I quan vas a la muntanya, sempre hi vas acompanyat o també ets d'anar-hi bastant sol?
De les dues maneres. A mi m'agrada anar-hi amb colla, perquè m'agrada, doncs, també gaudir amb els altres, però no em fa res anar-hi sol. I també hi gaudeixo d'una altra manera. Tinc el costum per Cap d'Any i per Sant Joan d'anar a dormir dalt d'un cim. I sovint hi vaig sol, especialment per Cap d'Any, perquè per Cap d'Any és molt rar que algú et vulgui acompanyar, perquè és una data d'aquelles de molta xerinola i molta barrila. I, bueno, per Sant Joan algunes vegades va acompanyar gent, però no em fa res anar-hi sol. Gaudeixes d'una altra manera. Els amics i els companys els tens en el pensament, en el cor, i per tant, doncs, també et fan companyia, no? A més, com que ja ho saben, doncs ja d'alguna manera estàs connectat amb la teva gent, perquè ells pensen, mira, on serà aquest any el Joan dormint, no? Uh-huh. I tu també penses, doncs, bueno, que doncs, cadascú estarà en el seu lloc, celebrant amb els seus amics... Bueno. Les dues maneres m'agrada la muntanya. M'agrada sol, quan vas sol... A vegades et fons més amb la natura, ets més observador, introspecciones més en tu mateix i també amb l'entorn. Quan hi vas en grup, estàs més pendent, doncs, perquè els altres vegin coses que tu veus, per estar per la gent, per veure si s'han cansat, si no, si has de fer una parada. És una altra manera, eh? Però, bueno, jo què sé, si doncs, et banyes en un riu o en un llac, si estàs amb d'altres, doncs també disfrutes, doncs perquè jugues. Té matisos diferents. De les dues maneres, jo penso que és bo fer-ho. Evidentment que si no tens experiència, segons quins cims, doncs potser és més recomanable anar-hi amb altra gent, però, bueno, jo sóc una mica ocell de bosc i també m'agrada anar-hi sol de tant en tant.
Això al cap d'any m'ha deixat impressionat. Tres preguntes. On vas anar aquest últim cap d'any?
Sí.
La segona, t'hi has trobat algú un any per dir, hosti, què fot aquest aquí també? I tercera, fas les campanades a dalt del cim o no?
No se sent
clar, les
campanades,
per
això perquè estàs lluny, estàs lluny de qualsevol població. Per Sant Joan es veuen els focs, que és molt bonic. Clar, jo intento buscar cims que tinguin bones vistes. I per Sant Joan és molt bonic veure els focs. Clar, evidentment es veuen llumetes, però bueno, es veuen, per exemple, l'any que vaig passar al Bassegoda, doncs veia la plana de l'Empordà i es veuen molt bé els focs, no? L'últim cap d'any vaig anar amb un cim discret, perquè ara visc a Mollerussa, vaig anar amb un cim, que no hi vinem mai, que es diu la Punta d'Ossos, que això està bueno, al costat de Tragó de Noguera, que és un poble abandonat per les aigües de l'embassament de Canelles, i bueno, vaig anar a aquest cim, sí. Se'm va fer de nit pujant, em vaig perdre una mica, perquè vaig sortir una mica tard, però bé, vaig trobar el cim, tot i que em vaig esgarrinxar força, perquè aquests cims d'aquí, si no vas per camí, estan molt plens de... bueno, no verdissa, sinó garrics, i llavors, doncs, bueno, has d'anar amb pantalons llargs i tal, eh? Bé, va ser bonic, sí. Fa tres anys vaig intentar pujar a l'Aneto, però va canviar, la climatologia va canviar. En principi disposava d'un dia, perquè el següent era dolent, el del dia 1 era dolent, però vaig pujar, llavors quan ja vaig veure que la cosa pintava malament, vaig canviar d'opció i me'n vaig anar cap a la Torre Codier, que és un 3.000, com que els havia fet tots els 3.000, però la Torre Codier és un d'aquests cims nous, o aquests fantasmes que diuen que han vingut després, i llavors vaig dir, bueno, doncs com que fa molt vent i això la cosa sembla que no... la previsió no serà la que havien dit, llavors me'n vaig anar a acampar a dalt la Torre Codier, però bueno, és un 3.000, no és la Neto, però està a la zona de la Maladeta, sí.
I no t'hi has trobat mai ningú, no?, el dia cap d'any.
No m'he trobat mai ningú, eh? Ni per Cap d'Any ni per Sant Joan. Mm-hmm. Es veu que aquest costum...
Si alguna vegada algú se li acut anar-hi i troba algú, et seràs tu.
Bueno, disfrutarem, eh? Explicarem anècdotes i tal. He trobat gent baixant. Això sí que m'ha passat. És a dir, que he trobat... Mentre jo pujava, gent que tornava. Però dalt a dormir-hi, no. No. Mm-hmm.
Bé, Joan, ara passem a parlar de la part central de l'entrevista, que és la travessa per la divisòria d'aigües.
Sí.
Com va sorgir la idea?
Bueno, això era perquè... Bueno, sempre els que ens agrada la muntanya normalment hem de buscar nous esquers, no? Nous elements que ens estirin... i que ens despertin aquesta il·lusió que tenim, no? Doncs per la natura i per fer coses noves. I va ser quan vaig acabar de fer els 3.000, que evidentment inicialment no és allò de que agafava la llista i anava puntejant, però bueno, quan tens una colla de fets, llavors sí que dius, ostres, doncs,
ja ho mira, acabo,
ja te'n falten, no? Masses, doncs sí. Potser sí que ho acabis, no?
Sí.
Bueno, llavors doncs vaig anar fent, alguns són d'escalada, llavors doncs, bueno, com que tinc amics que escalen, doncs els vaig anar fent amb els amics. I quan es va acabar aquest repte, doncs, bueno, se'm va acudir això altre, no? De dir, ostres, i per què no fer la travessa del Pirineu per la divisòria d'aigües? I, bueno, vaig conjunxar-me amb un altre company de muntanya i ens hi vam posar. Ens hi vam posar. És això, vull dir, quan acabes un repte, doncs sempre busques una excusa per començar-ne una altra, no? Mm-hmm. Ja havia fet el GR11, a través del Pirineu ja l'havia fet.
Sí.
L'alta ruta pirinaica no la tinc feta del tot, però molta part sí. i aquesta de la divisòria d'aigües em semblava que, bueno, que tenia més grapa, a part de que en principi només l'ha fet el un parell de muntanyencs francesos, i aleshores, doncs, bueno, ens va picar per aquí.
Una cosa molt important en una travessa com aquesta és el tema d'avituallaments. Ja que si, bueno, tinc entès que vas fer com una mena de logística per tal de no portar tot el pes tu, o vosaltres,
sí.
I teníeu com una persona a cada port, per dir-ho d'una manera, no?
Sí, exacte. És a dir, la travessa per la divisòria d'aigües vol dir que sempre s'ha d'anar per
la cresta,
per la
no?
Zona, per la carena, exacte. Per la zona on l'aigua, bueno, quan plou, doncs una va cap al nord i l'altra l'aigua va cap al sud, no? Per tant, sempre vas per dalt. Evidentment, per dalt no tens pobles, ni masies, ni... Bueno, per exemple, Costoja està a dalt de la divisòria d'aigües, però és l'únic poble que trobes amb tota la divisòria. Per tant, no et pots habituar allà. Aleshores, si has d'anar baixant als pobles a buscar menjar, bueno, no acabaries mai.
La fas un munt de vegades.
Has d'intentar doncs, trobar amics que et facin de suport. I llavors, doncs, bueno, intentes programar unes jornades de camí que siguin possibles, i amb un punt que sigui més accessible, doncs dir a algú, doncs, guaita, intentarem arribar fins allà, a veure si... I, bueno, i llavors, doncs, que et porti doncs, menjar, que et porti... A veure, les primeres jornades això no ho fèiem. Per què? Doncs perquè anàvem carregats com a rucs, però bueno, com que era caminar, doncs podíem portar menjar per 2-3 dies i endavant. Quan ja ha arribat a la zona més altiva, més retallada, la zona doncs, d'Aigües Tortes de Sant Maurici, Pica d'Estats i llocs així, que hi ha zones que has de tirar corda i has de fer escalada, aleshores, clar, com menys pes portessis, millor.
Clar.
Per tant, sac de dormir, bueno, roba de recanvi, tot això, menjar... Intentaves portar poc pes, perquè si havies de fer alguna escalada, encara que no són escalades molt difícils, les de la divisòria, quart, molt cinquè grau, tot i així, clar, no pots anar amb un piano a l'esquena, sinó que has d'anar relativament poc pes. Aleshores, clar, és important tenir algú doncs, que et faci de suport i que doncs, quan acabis la jornada et porti el sac, et porti el pa, et porti l'avituallament de l'endemà, que te l'emportaràs tu, però... Sí. I llavors, doncs, bueno, havíem d'anar fent escales.
I la meteorologia us va fer renunciar a algun dels avituallaments o avançar-lo o aplaçar-lo?
Bueno, ens ha passat de tot. És a dir, ens ha passat que no ens hem trobat amb els que ens feien habitualment, perquè ells doncs, s'han equivocat i no han trobat el lloc, perquè nosaltres no hem arribat allà on pensàvem arribar, ens ha passat una mica de tot. I llavors, doncs, bueno, passar la nit al ras, com pots, posant els peus a dintre de la motxilla, tremolant bona part de la nit.
Ostres.
I, bueno, i esperant que l'endemà, doncs, en el segon punt, hi hagi sort i et trobis. I també ens ha passat doncs, que ens ha plogut i que llavors hem hagut de desistir, perquè, clar, hi ha zones que no, bueno, són una mica delicades i que no pots crestejar amb la roca mullada, perquè és molt exposat. A més, les botes amb el líquen. El líquen queda, el granit queda més rugós i llavors vas molt bé, però el granit quan es mulla, el líquen, quan es mulla llavors és molt, molt llefiscós. I bueno, doncs això, quan algunes vegades ens va ploure, doncs havíem de tornar a baixar. No podíem aquell dia continuar. A vegades les aproximacions eren molt llargues. I si havies baixat molt, a vegades deies, doncs, uf, que ja no torno a pujar. I ho deixaves per un altre cap de setmana que poguessis pujar.
Bé, de temps enrere va venir un convidat que va fer la travessa dels Pirineus amb esquís. Sí. I la seva logística era que va amagar uns paquets a cada lloc on feia parada. Això no es va passar pel cap? D'amagar capses o bidons?
No,
o que
nosaltres
sigui.
Això no ho vàrem fer mai. No ho vàrem fer, no. M'he trobat alguna vegada algun altre muntanyenc que, per exemple, feia l'Alta Ruta Pirinaica i m'ho va dir que feia això també. Que primer amb el cotxe i doncs amagava material i que després, bueno, combinava, eh? Combinava amics, combinava família i combinava llocs on amagava material. Però nosaltres això no ho vàrem fer mai. Home, de fet és bastant complexa, perquè primer ja has d'anar a amagar-ho, després tornar a baixar i després tornar-ho a fer.
Sí, sí.
Bueno, és una opció.
Home, de fet, ens va explicar que algun no ho va trobar, de paquet. Vull dir que també és una mica arriscat.
Neu, perquè amb neu que he colgat, sí. Neva, sí. Desdibuixa la zona i no és fàcil, eh?
Si has menjat algun animal, poder també te'l fot.
Sí. també pot passar.
La teva manera em sembla que està prou encertada. Bé, de les travesses que has fet, podríem dir que és la més dura?
Sí, sens dubte, aquesta travessa és la més bèstia, eh? La més dura, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tot depèn de les coses com les fas, no? Perquè pots fer un GR11, que és la de Cantàbrica Mediterrani, i clar, si ho fas com el Kilian Jornet, que va corrents, doncs ho fa molt poc temps i es transforma en duríssim, no? Depèn una mica, doncs, el pes que tu portis, els dies amb què ho vols fer... Però diríem que per una persona normal que porta el seu pes i va caminant, sí, és la més dura, eh? És la més dura, sí, sí.
Si algú t'engresqués, la tornaries a fer o una vegada i prou?
Bueno, jo no la vaig acabar. Nosaltres vam fer la part catalana, perquè el meu company... l'Albert Vall de Pérez, de Roquetes, de Tortosa, ell té una lesió en el maluc i bueno, ho va haver de deixar perquè no van haver d'intervenir. No és per això, eh? Vull dir, és una qüestió... Sí, doncs, sí. Bueno, havia fet molt esport de jove, també havia fet taekwondo, i bueno, tenia un desgast en el cap del fèmur, i ho vam deixar-ho... Nosaltres vam deixar-ho el pic del Mall Printat, que això està a la Vall de Benasc, passat la Net o passat les Maladetes, eh? I bueno, si jo trobés un company que li vingués de gust i ens vinguéssim, no em faria res continuar. Perquè, bueno, sempre fa gràcia doncs, fer un tros més. De totes maneres, tenim tot el Pirineu a català acabat, que és més de la meitat, i tenim doncs la part de la maleta doncs feta, que també feia il·lusió. Nosaltres aquesta la vam fer de doble manera, perquè clar, allà hi ha la divisòria d'aigües, és una mica dubtós cap on va, perquè diríem que les aigües de la Neto per Aiguallut se'n van cap a la Vall d'Aran.
Sí.
I per altra banda hi ha una altra carena, eh? La carena del pic de Salvaguarda i la mina, que és un altre front, és una altra carena que està davant. I, en principi, per allà passa la frontera, però clar, com que les aigües de la Neto també es fonen pel forat d'Aiguallots i se'n van cap a l'Atlàntic, algú podria dir que està a la Neto. Llavors nosaltres vam fer les dues. En aquest cas, és l'únic cas que vam fer doble cresta. És a dir, vam fer les dues perquè ningú ens pogués dir si havíem fet la divisòria d'aigües tal com s'havia de fer. A més, té l'al·licient que fer la part de la Neto, les Maladetes, Salenques i tot això, és molt més alpí. Tota l'estona vas amb cordes i tal, i per tant tenia molta més gràcia que no pas fer l'altra de davant. Sí.
Bé, Joan, se'ns està acabant el temps... volia encetar el que són les curses de muntanya que t'has posat recentment, però serà la manera de tornar a fer una altra entrevista més endavant.
Bueno, molt bé.
Ho deixem
molt bé.
Aquí, eh?
D'acord, doncs encantat de parlar amb vosaltres.
Ja tornem a estar en contacte, Joan.
Vinga.
Val, gràcies,
Al Pelí.
Val.
Adéu. Adéu, bona nit, gràcies.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I abans de marxar, com sempre, ja estem a l'espai del temps. I primer un petit resum del cap de setmana, com sempre. I què podem dir? Doncs que dissabte hi havia algun núvol, un aixafogó bastant important, podríem dir que va fer calor i tot dissabte. I ahir hi va haver un petit canvi de temps, eh? Núvols de bon matí, fins i tot 4 gotes, i a la tarda una petita tempesta, aquí s'han fet uns 12 litres, no sé, a Gallifa també, no? 12...
A Gallifa també, sí, al voltant d'això, Potser una mica més, però vaja, per aquí no.
Va ser una tempesta petitona aquí a Sant Feliu, altres jocs a prova estan més, però aquí uns 12 litres, i avui matí també insegur, a la tarda també molts núvols, podríem definir com un dia insegur, han caigut 4 gotes també, i ha fet fresca, eh? No ha fet un... molta calor aquest cap de setmana. Dissabte, però sí, però diumenge avui, un clima bastant suau, gens de calor. I anem pel futur, i què podem dir? Doncs atenció, que demà dimarts l'ambient al matí serà fresc, eh? 6 o 7 graus només. Per tant, al matí un jerset farà falta demà. Sol al matí, a la tarda algun núvol, creixement de nuvolades, però demà, a diferència d'ahir, o avui que deixeu 4 gotes, demà creiem que no deixarà cap mena de precipitació i les màximes seran de 17-18 graus. Per tant, un ambient bastant suau, gens de calor i tampoc de fred, un ambient suau, normal. I atenció dimecres, perquè dimecres se'ns tira un front a sobre, un petit frontet que ve de l'oest de la península ibèrica, de bon matí amb els núvols, mínimes 9-10 graus, i dia insegur, la nuvolositat anirà més i a la tarda ja pot caure un gruixat. Seran poca cosa, dimecres, com a molt, 3-4 litres, no provar com ahir, menys, 3-4 litres, com a molt, les màximes de 18-19 graus. I dijous, aquest front ja s'allunya, les mínimes 10-11 graus, hi haurà núvols, però ja no hi haurà precipitacions. I el vent de nord també s'allunya, per tant, acabarem el mes amb una pujada de temperatures. Dijous les màximes ja seran de 22 o 23 graus. Recapitulant ràpidament, demà dimarts, fresca, sobretot al matí, més important, i a la tarda núvols sense pluja. Dimecres, un petit front se'ns tirarà a sobre, i a la tarda poden caure un litre, 3-4 litres com molt, màximes 18-19 graus, i dijous se'n va al front i se'n van al vents de nord. I les màximes més altes, 22-23. I fins aquí el temps, i fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tothom, ens trobem la setmana que ve. Bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.